general. Home, bueno, jo recordo la manifestació del juliol, en primer lloc, com un acte de desobediència de les institucions. Crec que el fet de que el president del tribunal del perdó un segon, que és que
sí.
Era un momentet.
Sí.
Que just que un segon.
Sí,
que,
sí, tranquil.
Sí.
Problema.
Que ho tenia al costat.
Cap problema.
Ah, perfecte. Bueno, que deia que jo recordo la manifestació en primer lloc com un acte de desobediència del govern de Catalunya vers el Tribunal Constitucional. Jo creia que evidentment un govern no es pot posar davant d'una manifestació en contra d'una altra institució constitucional, com en aquest cas el Tribunal Constitucional. Llavors, crec que va ser una errada molt gran que el president del govern, i pràcticament del govern en ple de la Generalitat, participés en aquella manifestació. Després, en quant al resultat, bueno, jo en el seu moment ja vaig qüestionar la manifestació en si i l'oportunitat de la seva, perquè creia que realment la sentència de l'Estatut, que s'ha de recordar que va ser dictada pels magistrats progressistes i els proposats per Convergència i Unió, és a dir, que era una sentència no dictada pel sector conservador, que he dit, el sector conservador constitucional, sinó el sector que a vegades malament es qualifica com progressista. I la sentència posava més o menys les coses en el seu lloc. El que no pot ser és que els parlaments, els governs, facin lleis, en aquest cas pues, una llei orgànica com l'Estatut d'Autonomia, clarament, i que se sabia que eren inconstitucionals, i per això ho van trigar tant a dir tota la sentència, les diferents pressions dels governs per fer possible una sentència que no recaigui tant a l'Estatut, però és que l'Estatut necessàriament havia de ser no detallat, sinó acomodat a la Constitució perquè l'Estatut era inconstitucional. Llavors, conseqüències d'aquesta sentència? En primer lloc, evidentment, la idea dels que van fer l'Estatut no ha sortit bé, perquè era avançar en un procés de major autonomia, no sé si de major autonomia o almenys de major, diguem, de desigualtat respecte a les altres comunitats autònomes i de bilateralitat. I en un règim com el autonòmic no és possible la bilateralitat entre l'autonomia i l'Estat, perquè no són dues parts diferents, sinó una part forma part del tot. I llavors nosaltres, jo entenia perfectament que els que avançaven aquesta línia pues no es trobaran satisfets, perquè jo crec que era impossible de caminar cap a aquesta direcció. Després, sí que n'hi ha aspectes que realment lamento que el govern de la Generalitat no hagi estat a l'alçada i no hagi acomodat la sentència i a la legislació vigent. Crec que en matèria de codi de consum, el que es diu les multes lingüístiques, en el tema de l'escola i a la necessitat de que n'hi hagin les dues llengües com vehiculars a l'escola catalana, que a més a més allò enriquirà i farà constitució de l'escola catalana, no s'avançarà en aquesta línia. Jo crec que el govern està molt unidireccionat en una tendència que és, al meu judici, inconstitucional, i que això a la llarga generarà problemes perquè més tard o més d'hora finalment els tribunals posaran les coses en el seu lloc una altra vegada. Jo crec que el millor és rebaixar la tensió, adaptar la societat, les lleis a la realitat social i a la realitat constitucional i evitar conflictes.
Uh-huh. Però no creu que realment la realitat social de Catalunya és molt diferent a la realitat social de la resta de l'Estat espanyol, i això es podia veure reflectit en aquesta manifestació que parlem ara, on un dels crits majoritaris era el crit a la independència?
Clar, que hi ha un sector independentista a Catalunya, ja ho sabem, i a Múrcia no hi és, això és evident, això no és innegable, però que allò no justifica fer lleis en contra de les normes superiors. Evidentment que hi ha un sector independentista a Catalunya, igual que hi ha un sector que no ho és, i que aquest sector ha d'acceptar la normativa comuna, i la normativa comuna és la que van donar a tots els espanyols, que és la Constitució. Evidentment, la situació de Catalunya és molt diferent de la del País Basc, de la de Madrid, i la de Galícia és molt diferent de la d'Andalusia. Visquem en un estat plural, que no hi ha uniformitat, és divers, i aquesta diversitat precisament es reflexa en les nostres lleis. A Múrcia no hi ha cooficialitat lingüística, a Catalunya sí, n'hi ha dues llengües. I aquesta és la gran diferència. A Múrcia pues no tenen Mossos d'Esquadra, i aquí sí. I aquí aquesta és la diferència. Nosaltres ja tenim un règim específic, diferent de altres zones d'Espanya. Però allò no justifica que tot es faci cap a la independència, perquè n'hi ha altres sectors de la població catalana que van en la direcció contrària, que no volen la independència, que volen reforçar l'autogovern, reforçar l'autonomia, o senzillament consideren inclús que Catalunya és una regió i no és i hauria de ser tractada com una regió descentralitzada. És a dir, que és molt diversa també Catalunya.
Sí, hi ha moltes coses.
No és uniforme.
Parlava vostè de que, bé, que l'Estatut era una llei orgànica totalment no, o bé, en alguns aspectes inconstitucional, però no podria ser que la Constitució també hagués de revisar-se? És a dir, no pot ser que la Constitució, alguns dels aspectes que contempla la Constitució, estiguin a dia d'avui obsolets?
Perquè, de fet... Però allò anirà, si obrim aquest debat, obrirem tots. Evidentment que alguns dels sectors que n'hi ha a Espanya consideren, per exemple, que el règim educatiu ha d'estar en mans de l'Estat i no ha d'estar en mans de les comunitats autònomes. N'hi ha partits que ara han defensat allò. I llavors hem de fer, hem de veure quina Constitució fem. No la Constitució al gust d'uns, perquè la Constitució és per tots els espanyols. Fonamentalment jo crec que aquest tema, la Constitució no és que estigui obsoleta, que evidentment que n'hi ha aspectes, per exemple, pues, hauria que plantejar-se el paper del Senat, que hauria que plantejar-se el paper de les diputacions provincials en aquest moment, quan ja tenim un règim autonòmic instal·lat, hauria que redistribuir i pensar quin model distributiu de competències tenim, si és el més eficaç o no és el més eficaç. Evidentment que hi ha moltes coses per revisar, jo no dic que no, però si s'obre aquest debat, ho obrirem tots, i aquí podrem dir tots la seva, no només uns. Uh-huh. I jo crec que el plantejament, jo crec que més autogovern, per dir-ho d'alguna manera, és molt difícil. Realment Espanya és el país més descentralitzat de tota Europa. No n'hi ha cap, i dic cap, Länder, comunitat autònoma, tan descentralitzat, que un grau d'autonomia tan gran a un estat a Europa com a Espanya. I Catalunya té més autonomies que qualsevol Länder alemà o qualsevol autonomia italiana, inclús qualsevol autonomia britànica, que es parla com a exemple, o qualsevol autonomia belga. És a dir, que no, això no es pot dir que nosaltres estem centralistes, com a vegades es diu. El que precisament per la desconnexió, a vegades la descoordinació, allò va fer que funcioni malament. I jo crec que el que hem d'anar precisament és respectar l'autonomia, que jo crec que és positiva, però hem d'anar cap a funcions de més coordinació entre les administracions i de reducció de les administracions. Tenia un debat clar ara, del que he parlat abans, del tema de les diputacions provincials. Jo crec que ara que tenim autonomia, si estan consolidades, potser no és necessària aquesta institució, i aquesta institució sí és constitucional. Però jo crec que quan obrim aquest meló tenim tots molt que dir, i no només aquells que volen anar, per exemple, pel reconeixement del dret a l'autodeterminació i que s'inclogui aquesta definició dintre de la Constitució, que aquesta és una postura, però aquesta és la postura majoritària a tota Espanya. no ho sé, potser sí, però això ho diran quan s'obri un procés constituent, perquè per canviar la Constitució és necessari fer eleccions per canviar-les, i dir, miri vostès, canviarem la Constitució, farem eleccions, i les Corts que sortiran canviaran la Constitució, i canviaran en aquest sentit. El que no es pot és fer canvis de la Constitució, diguem, de tapadillo, amagats, com va fer a l'Estatut d'Autonomia. Tots els que van aprovar en el Parlament de Catalunya al setembre del 2006 l'Estatut que van enviar a les Corts Generals, i també el pacte que es va decidir a les Corts Generals, la redacció final, tots sabíem que l'Estatut era inconstitucional, i per això precisament ha trigat tant al Tribunal Constitucional, perquè és que no volien que hi hagués sentència, i els que no volien que hi hagués sentència són precisament els que després van encapçalar la manifestació del juliol de l'any passat. I llavors jo crec que les institucions estan perquè funcionin adequadament, i si s'han de fer canvis, de la manera reglamentada i que està prevista. Allò, jo no tinc cap por en obrir el debat constitucional i obrir un procés constitucional. Però, clar, en aquest procés participarem tots els espanyols.
I per acabar, parlem del Tribunal Constitucional. Considera que és una institució que, arrel doncs, de sentències com ara aquesta que parlem de l'Estatut o dels últims successos en què doncs, alguns magistrats han presentat la seva dimissió, consideres que ha perdut la seva legitimitat?
No. El Tribunal Constitucional, en tant que funcioni, no ha perdut la seva legitimitat, i molt menys per les sentències. He de dir que també va rectificar, després de la sentència del Tribunal Constitucional, una sentència, com és la de la sentència del Tribunal Constitucional sobre l'Estatut d'Autonomia, una sentència de l'Estatut d'Autonomia d'Andalusia, que també va canviar, i aquest estatut també havia estat refrendat pel poble andalús. I no va passar res, no va haver cap manifestació, diguem, les aigües del Guadalquivir són nostres i el Tribunal Constitucional està deslegitimat.
Però també les realitats socials d'un lloc i d'altre són totalment diferents, vull dir, això ho ha de comprendre també.
Bueno, què li passa als andalusos? Els andalusos volien que el Guadalquivir gestionés el Guadalquivir, i el Tribunal Constitucional únicament ha dit que allò, quan la conca és interregional, pues afecta i no poden fer-ho, i va anul·lar preceptes de l'Estatut d'Autonomia d'Andalusia. I després va anul·lar preceptes de l'Estatut d'Autonomia de Castilla i Lleó. El que passa és que, clar, si tu deposites unes esperances grans, i a més saps que allò és impossible, miri, el concepte de llengua preferent no era constitucional. I això ho sabia, perquè la Constitució parteix de la igualtat de llengües cooficials. I que aquí es digui que la llengua catalana és preferent sobre la castellana, allò era inconstitucional. Únicament el que ha fet el Tribunal Constitucional és dir el que ja havia dit en altres sentències, perquè allò no és nou. El que passa és que ho ha refrescat. Però això no deslegitima el Tribunal Constitucional. I és més, hem de pensar que el que deslegitima el Tribunal Constitucional fonamentalment són els partits polítics que no es posen d'acord per, en els terminis adequats, renovar el Tribunal Constitucional, però no els magistrats. Els magistrats, per exemple, el senyor Gay, que ara diu que està en una situació de segrest, no? És un magistrat que va ser nomenat per ser proposat per Convergència i Unió. I el senyor Gay, si és membre del Tribunal Constitucional i té el seu mandat prorrogat, doncs evidentment té tota la legitimitat per posar sentències. I per posar no només sentències sobre estatut d'autonomies, sinó sobre lleis o recurs d'empar dels ciutadans, perquè el Tribunal Constitucional només es dedica a les sentències sobre lleis, sinó també hi ha molts tribunals, moltes persones que acudeixen a ell per demanar empar per vulneració dels seus drets constitucionals. I aquesta no es pot aturar. No es pot aturar i deixar sense protecció als ciutadans i sense revisió de les lleis per si són o no són inconstitucionals. És a dir, el Tribunal Constitucional no està deslegitimat. El que estan deslegitimats són els partits polítics que no es posen d'acord per renovar el Tribunal Constitucional, perquè els magistrats no tenen la culpa de que, els propis partits no es portin d'acord. Era el meu judici absurd que per exemple, el Parlament de Catalunya demanés que n'hi hagi una pròrroga limitada dels magistrats del Tribunal Constitucional al mateix temps que estava aquí demanant quan teníem la sindicatura de comptes fora de termini també i també en aquest cas es suposaria que no podríem fer la seva tasca als síndics de comptes perquè també estaven fora de termini, no? Aquest és el problema dels partits que no es posen d'acord per renovar les institucions, no dels membres de les institucions, que no tenen cap culpa de que no siguin renovats.
Doncs moltíssimes gràcies, senyor José Domingo, per haver-nos atès i per bé, haver-nos
gràcies,
exposat el seu punt de vista.
Està molt amable.
Que vagi. Adéu.